Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Pel que fa al judici del Suprem, un altre dels agents de la Guàrdia Civil que va resultar ferit a Dosrius, al Maresme, l'1 d'octubre, diu que no va veure cap company seu que colpegés amb la porra a cap ciutadà. La gent que també va intervenir a Vilalba Sasserra admet que allà van utilitzar porres, però assegura que en van fer un ús reglamentari per contenir i empènyer la massa. Un agent de la Guàrdia Civil que també va resultar ferit a Dosrius diu que alguns es van quedar fora perquè no podien deixar els vehicles desprotegits, sinó que haurien, quan haurien tornat, estarien cremant o destrossats. Preguntat per l'advocat Van Deinde, l'agent de la Guàrdia Civil que va resultar ferit a Dosrius assegura al judici que ell no va ni etzibar ni un cop de puny ni una bufetada contra un ciutadà que el gravava amb un mòbil. Ara és el torn del cap de l'operatiu del mateix cos a Sant Martí, Sesgueioles, l'1 d'octubre. Sabadell ha obert un registrat, una plaça de plaç turístic cada dos dies al llarg de l'últim any. Aquesta modalitat d'allotjament, popularitzada per plataformes com Airbnb, viu un autèntic boom a la ciutat vallesana. L'any passat se n'hi van crear o regularitzar 169 places, prop de la meitat de totes les que hi ha. Ho revela el primer pla d'allotjaments turístics del Vallès Occidental. Marc Serrano, Ràdio Sabadell, bona tarda.
Bona tarda. El pla l'ha elaborat l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma per encàrrec del Consell Comarcal. Constata, entre altres coses, que Sabadell ha passat en una dècada d'una oferta nul·la de pisos turístics a tenir-ne avui 85, que sumen 369 places. Això és ja una quarta part dels 1.700 llits que hi ha en total a la ciutat. La majoria, però, 1.200, encara són en hotels, apart hotels i apartaments, una oferta que es manté estable. Anna Sánchez és tècnica de turisme del Consell Comarcal.
A Sabadell, precisament des de l'any 2012, l'oferta hotelera es manté totalment estable, ni a l'alça ni a la baixa. El que sí que hi ha hagut és un augment important dels habitatges d'ús turístic.
El creixement espectacular a Sabadell de les places d'habitatges d'ús turístic dels últims 5 anys, una cinquantena cada any, es deu en part a la regularització de l'oferta existent per imperatiu legal. A Sabadell hi ha actualment 99 allotjaments turístics, 11 hotels, 85 habitatges, 2 residències i un únic alberg, que és l'únic també de tota la comarca.
I en cultura, aliança entre el Festival de Torroella i el Grec. Xavier Martí, Televisió Costa Brava, bona tarda.
Bona tarda. El Grec i el Festival de Torroella de Montgrí s'alien per estrenar aquest estiu a Catalunya les rutes de l'esclavatge de Jordi Savall, que evoca la història de deportació i esclavatge que van ser sotmesos més de 25 milions d'africans entre els segles XV i XIX. L'obra s'estrenarà aquest estiu amb dos concerts diferents però complementaris, una memòria musical de més de 4 segles d'esclavatge que Jordi Savall repassa acompanyat per 27 músics i un rubinens dels tres continents. El Grec tancarà l'apartat de concerts del festival el 29 de juliol amb la primera de les versions de les rutes de l'esclavatge centrada a Amèrica del Nord i al Carib entre el 1620, data d'arribada dels primers colons anglosaxons a la costa est de l'Amèrica del Nord, fins al 1865, any en què els Estats Units d'Amèrica van abolir l'esclavitud. Per la seva part, el Festival de Torroella de Montgrí inaugurarà la seva 39a edició el 2 d'agost amb la segona versió del programa que centra en el viatge d'Àfrica al Nou Món passant per Europa i recorre gairebé 450 anys d'història des del 1444, data de la primera expedició de captura col·lectiva d'africans descrita en un text contemporani, fins al 1888, any en el qual Brasil va abolir l'esclavitud.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I mentre nosaltres vivim submergits als oceans, al mar, coneixent les darreres qüestions que tenen a veure amb la Mediterrània, el Parlament va les bufes que no vegis. Avui el president Torra ha perdut una moció presentada pel PSC, presentada pels socialistes, i que li exigia o sotmetre's a una qüestió de confiança o convocar eleccions avançades. Ho ha perdut perquè la CUP finalment ha decidit no votar, i com que un vot o dos vots de la CUP són imprescindibles perquè el govern pugui guanyar alguna cosa, doncs finalment ho ha perdut. Han votat a favor de la proposta, és a dir, en contra del president, evidentment, doncs, totes les forces que no governen. El PSC, el Ciudadanos, Catalunya en Comú i el Partit Popular, que en sumen 61, i els vots de tot l'equip del grup de governs, i Esquerra més l'antiga Convergència, el PDeCAT o el Junts, que en sumen 61. Com que la CUP no ha votat, l'ha perduda. Bé, no va més enllà, perquè ja ha dit que ni pensa convocar eleccions ni pensa sotmetre's en aquesta moció de confiança. Veurem en què acaba tot això. Però sí que és veritat que en un context en el que tenim dues trobades electorals a la vista, una el 23 d'abril, a finals d'aquest mes, i l'altra el 26 de maig, d'aquí un parell de mesos, sembla que podríem començar a dibuixar una tercera d'aquí uns mesos o un any. Veurem com evoluciona el món de la política.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui toca anar a Arenys de Mar per saber com ha anat la venda de peix, Isabel.
Doncs sí, estem aquí a la confraria d'Arenys de Mar, que sembla ser que la venda de peix haurà anat bé, perquè quan hem... De fet, encara suposo que escolteu de fons la Ramon, que sí, és aquí encara treballant amb les cubetes amunt i avall. Per tant, aquí encara hi ha feina, i és per això que encara no pugui saludar en Martí Cavallans, que encara feineja, però que així, com un avançament informatiu, puc dir que de gamba n'hi ha hagut un munt. En tot cas, ara de seguida ens ho explicarà ell, que és qui més entén, però pel que estem veient per les cubetes, sí, que van passant de gamba vermella, aquí avui ha estat una bona jornada pels pescadors aranyencs i també pels peixaters. Una altra cosa és a veure com haurà anat el preu, que és diferent també això.
De fet,
perquè sovint... també hi va haver de gamba, i sembla que el preu doncs no va ser tampoc gaire exquisit, en aquest sentit.
Quan hi ha molt d'un producte, allò del preu de l'oferta i la demanda, no? Hi ha molt, doncs...
Baixa una miqueta més. A veure si el podem enredar en Martí Cadellans. Martí, què tal? Bona tarda.
Ja m'he de la fulla, mira.
Ah, mira, anem a fer les fulles, doncs vinga. com ha anat això, Martí, que veig que encara feinegeu?
Una mica bastant estressat aquesta tarda, perquè hi ha hagut al final bastant molta gamba, barques de 120 a 130 quilos de gamba, i s'ha pagat bé, racionalment s'ha pagat bastant bé, la petita s'ha pagat a 16-17, i la mitja sobre 40, sobre 30 i pico, 40, i la grossa sobre 50 i alguna cosa. El que passa que ara estem acabant de carregar i estem tenint les fulles de sortida, perquè si no, no poden baixar els camions.
Clar, per això nosaltres l'acompanyem mentre en Martí acaba de feinejar i de treure les fulles, perquè se les puguin emportar. Escolta, aquesta ha estat una tònica de tota la setmana, o és avui que ha estat la pesca excepcional de la gamba?
La gamba n'hi ha bastant. Aquí n'hi ha hagut, al principi de setmana n'hi havia menys barques que anaven més al peix, però ara fin de setmana, dimecres, dijous i divendres, la gamba. Hi ha hagut la cinera, la lletà, la coca, el Montseny, ha portat molta gamba. A part que tot el dia hi ha hagut bastant de peix, de tota classe de peix, que també anant bé per tots els assumptes de trasmallers i palangrers i sonsos, tot ple de sonsos també aquest dematí i a la tarda ja està una barca de 300 quilos de grossos, també seria pagat a vora 7 euros el quilo, els petits sobre 15, 17, 18 euros, vull dir que anant molt bé.
I els sardinals, que les darreres segueixen fallant, per la teva cara?
Sí, no, i aquí els sardinals els tenim por ahí escapats. Avui hi ha hagut un barco de salpes i va haver-hi dos...
Ai, tenim problemes de cobertura.
Ahir va haver-hi també diverses coses, que va haver-hi soleil també. Hi ha hagut una mica de tot, però no sardines i tot el que volem nosaltres.
De gamba blanca també n'hem tingut?
Sí, la gamba blanca també ha tingut totes les barques, més o menys, al principi de setmana, la Montseny, va dir el Montseny, la Lletà, el Juan Frank, la Coca... No, la Coca no, perdona, la Faro de Calella i Montpalau.
Déu-n'hi-do, doncs també hem tingut, per tant, podem dir que la gamba ha estat el producte estrella de la setmana aquí almenys a la confraria d'Arenys de Mar. El temps no us ha incordiat massa, eh?
No, el temps s'ha aguantat bastant bé tota la setmana.
S'espera això si un canvi que, perdona.
Sí, el canvi... No crec que faci massa, és divendres, vull dir que no... La vaca sortien a pescar i si tenen que baixar perquè tenen massa vent a fora, baixaran, però de moment tot, gràcies a Déu, n'hi ha bé. Hi ha hagut també, el que t'he dit jo també, sèpies, hi ha hagut diverses classes de peix també determinats, de dentus, peix d'escata, mois...
I el preu s'ha aguantat també?
Sí, tot això s'ha aguantat bastant bé, igual que la batalla, el peix sorell, bisos, tot... Tot això també s'aguanta perquè la gent de fiquem i estrangera compren bastant de peix per...
Hosti, tu ara què fem aquí? Com ho compliqueu aquí per passar? Que és un dena.
No, és que
s'han netejat
també. S'han netejant també, hem de dir.
S'han netejat la llotja.
La llotja i aquí...
I estem ligats encara amb peixant aquí.
Escolta'm, doncs, per tant, podem dir que estem a punt de tancar una setmana bona pel que fa a pesca. Aquí.
Sí, de la pesca de la tarda, sí, la tarda no hi ha hagut cap problema tot ha anat molt bé.
Molt bé.
Espera, doncs, si et sembla, el deixem acabar de fer... No, Martí, no pateix. No, si ara ja ens ho has explicat tot, home.
En què diu en Cano, què diu?
No,
que se n'alegra, en Cano se n'alegra.
I tant.
De que us hagi anat bé.
Mira, tinc aquí un de les empreses que estem treballant ara, nosaltres també, amb un fill del jefe que té aquí unes 200 cuetes entre gambes, sonsos... gamba blanca, vermella, vull dir que té molt de peix aquí aquest noi. Però també treballo per ell al matí, i al matí tarda, depèn, ens cuidem d'un a l'altre.
Molt bé, doncs Martí, gràcies, acabar de feinejar, que vagi bé i que acabem la setmana així de rodonir-la bé, com a nosaltres ens agrada.
Bé, un altre dia podem estar més tranquils, que avui estem més barats. Vinga, adéu.
Gràcies, adéu, a veure, adéu.
Adéu.
Uf, atabalat.
Doncs mira, sí, és que feina la que queda aquí a la llotja d'Arenys de Mar. Doncs bé, ja, qui vulgui comprar peix, que sàpiga que pot comprar de tot, eh? Sobretot això, hem tingut una bona jornada de sonsos i també bona jornada de gamba. No hi ha excusa, a més, el preu, com haureu pogut notar, de la gamba ha baixat una miqueta, respecte a altres dies que hem anat parlant.
I ja està bé que hagi baixat, així podem mirar de comprar-ne algun. Surt
d'aquí...
No, clar,
depèn de qui, amb qui parlis, eh?
Sí, clar.
Està bé.
Et mullaran els peus, em sembla, eh? Ja se'n tornen.
Ja, sí, els tinc, és igual. Ara poso el solet i ja està.
Bueno, vinga.
Tots contents.
Tot tranquil. Vinga, Isabel, que vagi molt bé. Cuida't.
Vinga, fins ara.
A reveure. Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. El Far, el programa mariner de Catalunya.
I volem parlar de cultura i per fer-ho ens n'anem amb un festival que ja està en funcionament. De fet, arriba ja a la seva recta final, Cristina Cantal.
Sí, exacte, perquè des del passat 28 de març i fins aquest dissabte 6 d'abril s'està portant a terme el Festival Mot a Olot i Girona i en el Mediterrani com a protagonista. Qui en té tots els detalls és el poeta, traductor i comissari d'aquesta sisena edició, en Manuel Forcano.
Manuel, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I a la recta final ja, amb canvi d'ubicació, i suposo que amb aquesta traca final que molta gent espera, no?
Sí, bueno, ja hem fet la primera part del festival, que han sigut els 3 dies de les sessions d'Olot, i ara avui comencem i inaugurem aquesta última part, que són els 3 dies ja pròpiament de la ciutat de Girona, on també tindrem, igual com ho hem tingut a Olot, doncs tot un elenc d'escriptors i de grans figures, tant d'aquí com... de la resta de les ribes de la Mediterrània per mostrar-nos aquesta Mediterrània a través de les seves obres.
Precisament aquest era un dels objectius, no? Aconseguir posar en comú aquestes semblances que per molt que estiguem separats geogràficament, sí que la mar Mediterrània ens uneix fins i tot en el camp literari.
Sí, de fet, el Festival Mot, posant com a pal de paller i com a tema central la Mediterrània, pretenia, bueno, pretén, i ho veurem avui també en les sessions que s'inauguren aquí a Girona, aportar veus de les diferents ribes de la Mediterrània per posar sobre la taula un tema molt important. I és que a nivell literari, com possiblement també en molts altres nivells, ens han separat de la Mediterrània, ens han separat dels autors de les altres ribes, que són les nostres ribes veïnes i germanes, i sembla ser que a nivell literari pugui semblar molt més fàcil parlar d'un autor de Nova York o d'Irlanda o del nord d'Europa, de Suècia o de Noruega, que no d'un autor de Beirut, d'Alexandria, de Grècia o d'Alger. I això és un el Festival Mot, amb els escriptors que portem i que els fem dialogar, que els fem parlar de les seves obres, volem demostrar al públic lector que vingui a les sessions que moltes de les coses que diuen, de la forma que tenen de sentir, de la forma que tenen d'explicar-les i de narrar-les, vegin que en el fons no estan tan allunyades de les nostres. I que, per tant, existeix una identitat mediterrània que literàriament és molt evident, però que segles de ruptura i segles de separació i un mur fortíssim a nivell geopolític que existeix al mig de la Mediterrània fa que sembla que vinguin d'un altre món. Però no és cert. És el món nostre explicat, però amb unes llengües que són diferents, però que són les nostres llengües germanes, les nostres cultures veïnes.
De fet, hi ha tota una manera de veure el món i tota una manera d'entendre les relacions humanes que hem convingut tots a anomenar-lo cultura mediterrània. És una mica el que tu referies ara, no? És a dir, malgrat utilitzar llengües diferents, hi ha tota una visió de les relacions humanes i dels objectius vitals que d'alguna manera ens uneixen a tots.
Sí, de fet, moltes vegades la gent viatja, no?, i van a Egipte o van al nord d'Àfrica o van a Grècia o a Turquia i pensen, mira quines cultures tan diferents, mira quines llengües tan incomprensibles, però no és cert, no és cert. Les persones amb les quals, possiblement per motius lingüístics, no puguem entendre'ns a les altres ribes de la Mediterrània, senzillament mengen molt similarment a nosaltres, disfruten de la vida d'una manera similar a la nostra, és a dir, hi ha en comú una mena d'elements comuns que tenen ells a la manera de viure i la manera de ser igual que els nostres, no? Vull dir, el gust, doncs, l'hedonisme, no? L'hedonisme mediterrani, és a dir, el gust per viure, el gust per menjar, per gaudir, per disfrutar de la vida, dels moments de calma i de conversa mútua, etcètera, etcètera, són coses molt de fons, però que ens agermanen molt fàcilment. I això es mostra també en la literatura. I els personatges que es mouen en les obres literàries de molts autors dels països veïns nostres viuen com nosaltres i són com nosaltres. I possiblement, bueno, el mot d'enguany, tractant la Mediterrània com a tema central, pretén una mica reivindicar, no?, la visibilitat de les traduccions i dels traductors que ens aporten aquestes obres literàries, aquestes llengües que estan tan properes però tan allunyades, malauradament, de les nostres llibreries. És a dir, el mot està intentant posar en relleu la feina que fan els traductors del turc, del grec, de l'àrab, de l'hebreu, que ens aporten veus literàries que no estan tan allunyades de les nostres però que són, malauradament, encara no prou conegudes a casa nostra.
Per tots aquells oients que ens estiguin escoltant, ara Olot ja ha acabat, comencem amb Girona, com bé deies, a partir d'avui. Què ens destacaries de les activitats que portareu a terme des d'avui fins al dissabte?
Doncs mira, són tres dies intensos on hi ha diverses sessions, on es tractaran diversos temes amb els invitats que apareixeran, i destacar, jo, evidentment, com a comissari no puc parlar-les totes, però és veritat que els temes que es posen sobre la taula doncs són el viatge, la invitació al viatge, que té un paper destacat en aquests dies a Girona, perquè portem viatgers cèlebres com Javier Reverte o l'escriptor francès Ivan Jablonka, o també el vermut, que és aquesta sessió més oberta, més distesa, que es fa el dissabte al matí, on també es tractarà el tema de la invitació al viatge a la Mediterrània. És un mar relativament petit, amb fàcil de creuar, on de seguida trobes una illa, on de seguida trobes una costa, i on els relats literaris s'adequen a aquests trajectes. Per tant, també portarem viatgers de gran renom que han travessat la Mediterrània i que l'han explicada, com Pepa Roma, com Jordi Esteve, com Quim Corbet, que expliquen, no?, la manera que tenen de viatjar per aquest mar. També volem, en la sessió, una de les sessions que farem aquí a Girona, destacar que celebrem un aniversari que pot semblar anodí a primera vista, que és el 44è aniversari de la publicació d'una obra capdalt, d'una escriptora capdalt de la nostra literatura, que és Carme Riera, sí, i la seva obra Te deja mort la mar com a penyora. Carme Riera és escriptora mallorquina, molt coneguda ja per nosaltres, però que nosaltres estem molt contents que vingui al Mot com a protagonista, perquè és possiblement una de les nostres autores que allò que escriu sempre té el mar a la mirada. I aquest mar és el nostre, i de fet és el punt en comú també amb tots els altres autors que venen de la Mediterrània, que tots tenen aquest mar a la mirada, però Carme Riera especialment, i per això la volem destacar en aquestes sessions. També vindrà un escriptor marroquí molt important al seu país i a França, que és Mahi Binebine, de fet és un escriptor, un pintor, un escultor de Marràqueix que ha viscut a l'exili a causa de la persecució política que va patir el seu país, però que recentment hi ha pogut tornar i s'ha convertit en un autor d'èxit amb obres tan importants com Els cavalls de Déu o El bufó del rei, que estan traduïdes al castellà. I amb això també vull fer una remarca, i és que tots els autors que estan invitats al Festival MOT, tant a les sessions d'Olot com de Girona, tenen aquesta premissa que han d'estar traduïts o al català o al castellà, perquè el públic, després d'escoltar-los, de veure'ls, de dialogar amb ells, puguin accedir a les seves obres si no les han llegides anteriorment.
Correcte.
I també volem destacar a Girona que parlarem de mites moderns, no? Del mite modern d'Alexandria, es parlarà de Cavafis, d'una autora grega molt important a Grècia, que s'ha convertit en un èxit de vendes, que és Erci Sotiròpulo, també sobre els paisatges, també sobre les paraules i l'ús de la llengua que faran via el Mesquí de Josep Maria Fonolleres, i també la presència d'un escriptor turc importantíssim actualment, que ha escrit una novel·la capdalt que es diu Istanbul, Istanbul, que s'ha traduït al català per primera vegada i que el tindrem com a invitat estrella, i de fet és la sessió que clou el festival.
Doncs escolta'm, amb aquest cartell impressionant que ens acabes d'explicar breument, amb totes les afegitons que puguem trobar, convidem a la gent a que hi participi. Manuel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem a Girona.
A vosaltres moltes gràcies per fer-ne difusió.
Gràcies.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Cristina Cantal, hem de seguir parlant de trobades de música i de Mediterrània.
Exacte, perquè el proper dijous 11 d'abril ja arrenquen les trobades de música mediterrània, enguany titulada Un mar en cercle, i que permetran al públic doncs descobrir aquesta riquesa cultural de la qual ara ja també en parlàvem, de les persones doncs que viuen al mar Mediterrani. En parlem amb la Mireia Mena, que és la directora artística i coordinadora d'aquesta 14a edició. Bona tarda, Mireia.
Bona tarda a tothom.
Un mar en cercle és el lema d'aquest any. Explica'ns quina relació té amb aquesta 14a edició.
Per què un mar en cercle? Per què? És una excusa. És una excusa per parlar de la Mediterrània. Podríem fer-ho des de moltes òptiques. Però hi ha una cosa que en un moment donat ens va il·luminar, que és que hi ha moltes danses mediterrànies que són en cercle. I a més, en un cercle, les danses en concret, va ser el punt de sortida d'aquesta idea. Llavors dius, ostres, i si féssim un tema que fos el cercle? Què més hi ha en cercle? Bé, comences a estirar el fil del cercle i no l'acabes cantant cercle. Les polifonies, aquestes de Còrsega, de Sardenya, d'altres llocs, que per sentir-se millor la gent es disposa en cercle. El fet simple de que encenem una foguera i ens posem al seu voltant i és un cercle. I si vas gratant surten més coses.
Les sardanes.
Les sardanes, sí, clar, totes les danses en cercle.
Cap a casa.
Però les sardanes, les bolangeres i moltes altres, perquè en podrem tenir una mostreta, que farem una petita mostra amb l'ajut de la gent del grup Montgrí Dansa de Roella mateix, i també tindrem danses d'altres llocs, a la sardana i les catalanes, com per exemple totes les danses de la regió de Pontos, per ser exactes, dels pontians que van emigrar cap a Grècia fa molts i molts anys i que van conservar la seva cultura en allà. I totes aquestes danses són molt interessants i vindrà un professor expressament a ensenyar-nos durant 5 hores, qui vulgui.
5 hores?
5 hores de dansa.
Pots sortir d'allà sent un verdader expert.
Sí, sí, sí.
Hi hauran demostracions, hi hauran concerts, hi hauran danses i fins i tot tallers.
Sí, 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 hi hauran concerts, hi haurà demostracions, hi haurà moltes coses. A veure, per ordenar-ho una miqueta, l'ànima de les trobades sempre va ser la formació. Nosaltres vam començar fent unes formacions i uns concerts que acompanyaven aquestes formacions. Llavors aquest esquelet, i és a través d'aquests 4 tallers que oferim aquest any, quan és el que us he anomenat, el de les danses de Pontos, en versió curta o llarga, no cal fer 5 hores obligatòriament. En farem un de percussió amb les membranes circulars, no? Adreçada a percussionistes geganters. Farem el de cantar en cercle, com et deia, de les polifonies, i també en farem un de percussió i dansa, agafant-nos en el grup, en un dels grups importants d'aquesta programació, que es diuen Who, bueno, no és un grup que es diu Who, és una formació que s'han reunit expressament per fer aquest concert, que n'hi diran Who, per tant, potser ha nascut alguna cosa aquí, no ho sabem encara, que faran un repertori lligat al sufisme i a les danses aquestes circulars, no circulars de que ens disposem en cercles, sinó que hi ha el gir circular dels dervixos, que això és com es coneix més, que no només són homes els dervixos, hi ha homes i hi ha dones. I justament un dels tallers serà fet de percussió per acompanyar aquesta dansa circular de moviment amb cercle, que el farà la Virgínia, la Joel farà la part de dansa i l'Aniol López farà la percussió. Això ja... Tot sol li ha camí.
Ja ho diu. I tenim també una actuació de pare-fill.
Sí, sí, sí.
Com dèiem, també és un cercle de reproducció,
és
això,
un cercle de reproducció. Aquí hi ha dos cercles. En el concert La Ploma de Perdiu hi ha el cercle pare-fill, com tu bé dius, i també hi ha el cercle de l'instrument principal, jo diria, perquè és el que és més distintiu. Aquí hi ha tenora, que també és molt important, però hi ha la viola de roda, i la viola de roda és un instrument que justament el que fa que soni és que hi ha una cosa que gira, que va donant voltes, que va fregant unes cordes, no? Uh-huh. Un instrument que per molta gent deu ser molt desconegut, uh-huh. Té un so molt especial, molt atàvic, i us convido que vingueu, a més és gratuït, només cal anar el dissabte 13 d'abril al pati de Can Quintana, que és una preciositat, i es podrà gaudir, conèixer l'instrument, la formació.
I fins i tot els biflats, els tindrem, sí. Que els estàvem escoltant ara.
I els tornaveus, i bueno, hi ha més coses, hi ha bufassons...
Moltíssima programació, ja ho veu, Josep Maria.
No, escolta'm, no ens ho podem deixar perdre. On la trobem, la programació? Quina web?
El web és el de trobades, que, sí? Com tothom sap, és trobadesdemusica.cat. En allà hi ha la programació dels anys anteriors i la d'aquest any, que ja està publicada, i a més hi ha el formulari per inscriure's en les activitats que siguin d'inscripció, que són els tallers aquests que us deia el dissabte.
Mireia, ens hi trobaràs en els tallers. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Us esperem, eh?
Sí, i tant. I ja pots comptar. Fins després. A reveure.
Vinga, adéu.
Gràcies.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
La maraña está de moda y dice, el mañana no apetece, si cuando la trucha llora, voy, 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 si cuando la trucha llora, voy, voy, voy.
Se fue el curandero
y solo nos dejó.
Se fue el curandero
sin decir adiós.
Se fue el curandero,
voy, voy, voy.
Se fue el curandero
con él la solución.
Gracias.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
Segueix la llum del far.
Avui a l'apartat d'esports volem parlar d'un esport que, bé, molta gent desconeixerà, però que, sens dubte, és un esport d'aquells que potser el descobriu i us acaba aficionant. Avui volem parlar del rugbi subaquàtic, i ho volem fer amb el capità del Barcelona Rugbi Subaquàtic, el Carlos Santiveri. Carlos, bona tarda, benvingut. Què tal, Carlos? Bona tarda. Hi és, eh? Però no ens sent. Carlos! Està... Sí. No sé. Tornem a dir, aviam si ens pot escoltar. Deu estar sota la piscina. Carlos? No. Bueno, el rugby subaquàtic es juga amb una pilota de glicerina, perdó, amb una pilota plena o de glicerina o d'aigua de mar. La voluntat, l'objectiu és que la pilota caigui al fons de la piscina i que, per tant, doncs, els participants, els jugadors, els competidors, hagin d'anar a buscar-la. Els equips es composen de 6 persones, 6 dintre de l'aigua, 6 fora de l'aigua, i, per tant, 12 persones, i es van intercanviant, és a dir, els canvis es van produint allò continuadament. Porten aletes, tub i ulleres, i, per tant, es necessita una bona condició física per mirar de poder participar, de poder jugar en aquest rugby subaquàtic. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la primera edició del torneig femení a Major Ladies Cup a Copenhague. Un torneig que ha reunit 7 equips femenins al nivell i on les noies del nostre país, les noies catalanes, han assolit un quart lloc, que és un molt, 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 molt bon resultat. Recordeu que aquest no és, de fet, l'únic esport, diguéssim, adaptat al món subaquàtic. Hem parlat en alguna ocasió aquí també de l'hoquei subaquàtic. A Vilanova en tenen coneixement d'aquesta disciplina esportiva, i de fet de rugbi subaquàtic a Catalunya només hi ha aquest de noies que us deia i el de nois, i ja està. No hi ha gaires més. Vull dir que si voleu i si us agrada això que ara us explicarem, si tot va bé, doncs podeu formar el que seria el segon equip de rugbi subaquàtic. En aquestes disciplines, evidentment, el més complex és el tema físic, que bàsicament obliga a estar llarga estona i a desenvolupar l'activitat esportiva bàsicament sota l'aigua, és a dir, amb apnea, i clar, evidentment, conforme va avançant el partit, conforme va avançant el joc, cada cop tens menys aire, cada cop et canses abans i cada cop se't fa més complicat. En tot cas, és un esport que volem i que esperem poder-ho fer ben aviat. El rugbi subaquàtic és un esport del qual esperem poder-ne parlar. Teníem, com sentíeu, teníem a l'altre costat del telèfon el Carlos. Mirarem de millorar les comunicacions, de recuperar la trucada, si podem, però en tot cas us presentem altres arguments que teníem previstos, i aquests sí són més coneguts perquè parlem de vela i, a més, d'una categoria molt popular com és el làser. I és que aquest cap de setmana, a Calella de Palafrugell, s'ha de dur a terme una de les principals competicions de làser màster vol dir de gent gran, que es fan a Catalunya. És la seva 13a edició, va començar l'any 2006, i crec que ho tenen tot a punt, tan a punt que, si no vaig errat, estan a punt de fer el primer acte pròpiament de la regata d'enguany. Anem a saludar el president del Club de Vela de Calella de Palafrugell, el Frank Kerl. Frank, no, és veritat, abans que ens ho... No, el Frank Kerk és el que tenim al telèfon. Frank, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Benvingut.
Primer de tot, agrair-te que hagis sortit d'aquest acte particular i que esteu fent ara mateix de rebuda dels regatistes, rebuda oficial dels regatistes, i que és una mica el primer acte d'aquest cap de setmana, no?
Sí. Avui fem l'acte de benvinguda de tots els regatistes que vindran entre avui i demà encara. Avui principalment són regatistes que han arribat i han passat uns dies de la setmana aquí, són gent estrangera i han pogut gaudir una miqueta d'aquest bon temps i d'aquesta magnífica costa que tenim aquí.
Són alguns dels 123 esportistes que seran en aigües de Calella de Palafrugell aquest cap de setmana. Molta gent vinguda d'arreu del món, i quan dic d'arreu del món, fins i tot d'Argentina i Mèxic.
Sí, correcte. És una regata de gent de més edat, de sèniors i de màsters, que en diem, i del circuit europeu, i venen gent de països enguany, tal com has dit, llunyans. Un any inclús va venir un regatista de Hawaii, inclús. Tenen tirada i segueixen el circuit europeu i, bueno, enguany seguim tenint molta participació, 120 regatistes, sí, sobre 120 regatistes.
Això que has dit m'agradaria aturar-nos-hi un moment. Ho dic sobretot per la gent menys avesada al món de les regates nàutiques. Estem parlant, sovint, quan parlem de regates d'aquestes disciplines, tothom conceptualitza gent jove, no? Nanos, persones adolescents o fins i tot persones de 18, 19, 20, 21 anys, no?, que estan en aquest procés de competició o per accedir a l'alta competició. En aquest cas, no, estem parlant de gent a partir dels 35 anys, no?, que són els que en diferents categories participen d'aquesta, per entendre'ns, regates d'eslora més petita.
Sí, exacte, és una regata que està oberta a participants a partir de 35 anys en amunt, i tenim una mitja realment elevada d'edat dels regatistes, i en regatistes inclús que superen els 80 anys. Són gent que tenen uns grans coneixements tècnics, han sigut gent preolímpica i olímpica, estan avesats a regatejar en qualsevol tipus de mar, i realment els veus impressionar, perquè tenen molta empenta. Nosaltres, per part nostra, el que sí que hem de tenir són potser més mesures de seguretat a mar, perquè si gira un mal temps o una ventada més forta, doncs has de sempre tenir la previsió de poder atendre qualsevol possible incident que pugui haver-hi.
Clar, aquí s'hi ajunta gent amb diferent experiència, no? Per exemple, en el cas concret d'aquest cap de setmana, doncs tenim gent com el Josep Maria van der Ploeg, que és medalla olímpica, i al seu costat segurament hi haurà regatejant gent que igual porta 4 o 5 anys o 3 regatejant i que tot just doncs està evolucionant en aquesta disciplina. Combinar això no és fàcil.
Bueno, és lo maco una miqueta del deport, és una miqueta el tema de combinar l'experiència amb la novetat, és gent que es troba en un camp de regates, llavors un porta l'altre, com si diguéssim una miqueta, el que en sap menys aprèn de l'altre, hi ha un intercanvi de coneixements i de tàctiques molt maco, és un esport individual, però així i tot un esport participatiu, on tothom va fent una miqueta veient el que fa l'altra gent i seguint i aprenent, sí.
És la vela en estat pur, eh? És a dir, no hi ha motors, no hi ha res, aquí ens juguem bàsicament impulsats pel vent i ens hem d'espavilar amb el timó, amb la botavara i amb les veles i amb els nostres coneixements, no hi ha més.
Realment és la vela en estat pur, tots els barcos són del mateix tipus, no tenen cap avantatge i, bàsicament, el que pot donar la victòria a una persona són els seus coneixements tècnics i la manera de navegar. Sí, sí.
Escolta'm, 123 regatistes, per tant, la gestió d'una comunitat important, perquè, evidentment, molts no venen sols, o sigui, la majoria no venen sols, venen acompanyats, tant sigui d'amics com de família, com de persones que d'alguna manera els acompanyen en aquesta aventura d'aquest cap de setmana, no? Per tant, tot això, d'alguna manera, també ho gestioneu des del Club de Vela.
Bueno, és un cap de setmana realment molt, molt maco aquí a Calella, s'omplena de molta gent, perquè, evidentment, el regatista ve acompanyat de la família, en els seus casos. Llavors, els hotels també han participat, hotels han obert, el tema de la restauració també se n'enriqueix i es nutreix d'això, i tenim les cales de Calella, on hi ha molts bars i restaurants, que realment és maco de veure perquè són plena de gent i donen molta vida durant uns dies a tota la comunitat.
El làser se'l porten ells, eh? És a dir, no els oferiu, cadascú ve amb el seu cotxe, el seu remolc...
No, tothom ve amb la seva embarcació, venen realment amb cotxe i remolc, baixen de tota Europa dels països més llunyans i estan molt acostumats a fer-ho, sí. Ens ve gent de Noruega, de Suècia, d'Alemanya, de Suïssa, de Polònia, de molts països.
Parlaves del temps. No sé si heu estat mirant la previsió del temps aquest cap de setmana. És evident que hi ha hagut un descens de temperatures i també és evident que sembla que hi haurà una certa remor. Què us espereu de temps dissabte i diumenge?
Bueno, malauradament el temps no crec que ens acompanyi, però ja hi estem avasats, això. Mm. És la tretzena vegada que hem fet aquesta regata. Malauradament, un any ho vam tenir que suspendre per nevades, perquè vam tenir unes nevades molt fortes i va quedar tot anul·lat. Però avui divendres hem tingut un dia molt maco, i avui dijous, i propers dies com es desenvolupa el temps. No creiem que tinguem el millor temps, però bueno, aquesta gent està acostumada a navegar amb condicions adverses.
Ho deies tu, és la 13a edició, vau començar l'any 2006, amb només 13 edicions l'heu convertit en un referent dins del panorama nàutic europeu i internacional. Suposo que la bèstia es va fent grossa i d'alguna manera vosaltres aneu professionalitzant-vos, no?
Sí, és un tema del que n'estem molt orgullosos, i és la 13a edició, com hem comentat abans. Penseu que som un club molt petit, és un club, el Club de la Calella és un club de platja amb unes instal·lacions molt efímeres. Voldria aprofitar en aquest moment i donar el meu recolzament als clubs de platja que en uns moments tan d'usos tenen unes normatives molt restrictives i no sabem el futur com el podran encarar. En el nostre cas, sent un club tan petitet, fins i tot hem aconseguit tirar endavant una regata amb una projecció internacional molt respectable i hem entrat dins d'un circuit amb el qual estem molt contents i ens respecten molt. Estem molt orgullosos d'això.
Deixa'm aturar-me amb això que deies. Vosaltres no esteu en risc? No sou dels clubs que podeu córrer el risc de desaparèixer? O encara no ho sabeu?
No, nosaltres afortunadament no, perquè la nostra instal·lació durant l'estiu és una instal·lació efímera. Passat l'estiu desmuntem tot, perquè són unes instal·lacions per a escola de vela. Uh-huh. Però sé de tres clubs que tenen unes instal·lacions que durant els anys hem fet un apoio molt important al port de la vela, han muntat unes instal·lacions i ara sembla ser que alguns d'ells estan fora de normativa i o tenen que adaptar o tenen que veure el futur una miqueta amb incertesa.
Precisament d'això n'hem parlat en un parell d'ocasions, en parlàvem la setmana passada, la importància dels clubs de platja en el foment de la vela, i ara que fes el comentari, el vostre cas, i precisament ens trobem parlant d'una regata de vela, és fonamental, no s'entendria la vela a Catalunya sense els clubs de platja que han apropat aquesta disciplina a molta gent.
Per nosaltres, que hem sigut sempre un club de platja i entenem molt la casuística d'aquest cas, la vela a Catalunya, com tu dius, el gran impuls també, a part dels clubs nàutics, evidentment, han sigut els clubs de platja que han pogut donar lloc a que els nanos amb escoles de vela durant l'estiu s'aficionin i creixin amb l'aport de la vela inculcat i apreciant-lo tant. Jo crec que els clubs de platja sempre han fet una gran labor en aquest sentit.
Vosaltres munteu i desmunteu, és a dir, munteu a l'estiu i passada la temporada desmunteu i durant l'hivern sense infraestructura o com ho gestioneu això?
No, nosaltres a la platja no tenim cap infraestructura, tenim un petit local dins del poble, és un local social, però el que és la platja no mantenim cap estructura, que ja s'ha admet en aquest cas. Però bueno, hi ha altres clubs que no poden fer perquè els seus locals socials tenen una estança permanent a les platges.
Clar. És el que explicàvem l'altre dia, no? Disciplines com el patí català, per exemple, que no sé com el porteu vosaltres, no s'entendria sense els clubs de platja. També feu patí vosaltres o no?
Sí, evidentment.
Escolta'm, tornem al tema de la regata. Com anirà això? A veure, des d'on es podrà veure bé? Quin serà el circuit? Suposo que un circuit marcat amb boies. Com anirà això?
Bueno, és una regata que es maca de veure. Des de totes les platges de Calella es pot accedir i veure perfectament. És una regata que es triangula, és un circuit marcat amb boies, uh-huh. I llavors hi ha dos tipus d'embarcació, que seria l'estàndard, i després hi ha una embarcació que té una vela una miqueta més petita, que és per fèmines o per gent de més edat. Tots dos fan el mateix recorregut, amb sortides diferents, i són regates molt dinàmiques, perquè contínuament veus entrar i sortir gent, i realment és molt divertit de veure.
Regategen tots junts i, en tot cas, després es fan les classificacions per categories, no? Per categories d'edat.
Sí, correcte, sí. Tots regategen junts i després hi ha categories per tipus. També depèn una miqueta de les edats, es marquen categories per diferents edats.
I explica'm la presència de la gent del Real Club Nàutic de Sant Sebastià, que és una presència destacada.
Sí, perdó.
Sí. No pateixis, esteu explicant alguna cosa ara per megafonia.
Sí, estàvem parlant per això. Digues.
No, la presència d'un grup de màsters del Real Club Nàutic de Sant Sebastià.
Ah, Real Club Nàutic de Barcelona, vols dir?
Sí, Real Club Nàutic... Sí, de Barcelona, de Sant Sebastià, sí.
Sí. Bueno, és que aquí, com hem dit, hi ha gent molt coneguda... Hi ha gent que regatejat tota la vida i també ens venen gent de renom i de clubs molt importants.
Doncs, escolta'm, en tot cas, animem a la gent. Suposo que la gent de Calella ja s'ho coneix, la gent dels entorns que baixin a gaudir-ne, no? Com a espectadors, com a persones que vulguin, d'alguna manera, gaudir d'aquest espectacle.
Perfecte, us agraïm molt, seran benvinguts. Penseu que Calella és un entorn fantàstic, amb uns paratges i unes platges molt maques de veure, i aquests dies doncs, hi haurà un ambient realment maco i entranyable per visitar-ho.
Per cert, acaba diumenge, 7 d'abril. A quina hora teniu previst que això... És a dir, l'entrega de medalles...
Les regates com a tal acabaran el diumenge fins a les 3 del migdia. És l'hora màxim que tenim per fer les regates, i a les 5 de la tarda es farà una entrega de trofeus.
Passarà allò d'esperar que surti el vent, eh? És a dir, regatistes a punt i el director de cursa serà quan decidirà donar la sortida en funció del vent, no? En funció de...
Esperem que sí, esperem que el vent ens acompanyi i que podem acomplir totes les regates possibles, sí.
Doncs, Frank, t'agraeixo molt que ens hagis atès i que ens hagis explicat una mica com anirà aquesta regata, aquesta Eurolaser Masters Cup de Calella. Que vagi molt bé i que el temps us acompanyi.
Un plaer, moltíssimes gràcies.
Fins després, a reveure.
Adéu, bon dia.
El Far.
Podem saludar el capità del BCN Rugby Subaquàtic, el Carlos Santiveri. Carlos, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Amb moltíssimes ganes de conèixer el rugby subaquàtic. Haig de ser sincer, Carlos. Al marge dels guions que m'han preparat els meus companys, tinc un vídeo al davant de rugby subaquàtic, per entendre una miqueta la dinàmica del joc. I et puc dir que us foteu unes castanyes espectaculars. És a dir, van les bufes que no vegis.
Sí, bastant.
A veure... rugby subaquàtic, perquè ens entenguem, es tracta d'agafar una pilota que pesa i que la seva tendència és anar-se'n al fons de la piscina, primer jugar en piscina, i posar-la dintre d'una cistella.
Exactament.
És a dir, una mica més semblant al bàsquet subaquàtic que al rugby subaquàtic. El que passa que al bàsquet hi ha unes normes i al rugby todo vale.
Exactament. Bueno, tampoc és que valgui tot. O sigui, l'objectiu del joc, com molt bé has dit, és introduir la pilota a dins de la porteria. És com una cistella metàl·lica, però la cosa interessant és que està al fons de la piscina. Està al fons. I per aquesta raó, un requeriment molt important és que les piscines siguin profundes, d'entre 3,5 i 5 metres. I en quant a contacte, doncs, pràcticament tot s'hi val. L'únic que no s'hi val és violència explícita i agafada l'equipació. Però la resta és tot vàlid.
agafada l'equipació, vaja, bàsicament del banyador, el tub o les aletes i para de comptar.
Exactament, exactament.
I violència explícita vol dir que el tio li fumis una castanya. Ara, si se t'escapa una... Si queda justificat, doncs queda justificat.
Sí, però això es veu igual que en el rugby terra, per exemple, sí que es veu clara la diferència entre un contacte de, propi de l'esport o un cas de violència explícita, com seria doncs, un cop de puny o una agressió.
Ja. Estic veient una imatge, és que jo, a veure si sóc capaç de transmetre-la, la trobo espectacular. És un atac d'un equip i perquè no marqueu, hi ha un paio que es posa sobre de la cistella, literalment sentat sobre de la cistella.
Exacte. Aquest és el porter.
Ah, aquest és el porter.
La seva funció és exactament cobrir la cistella amb la seva esquena.
Exacte.
Perquè no puguin ficar la pilota fàcilment. I l'hagis de treure agafant-lo, empantant-lo a cops, entre dos, entre tres, per deixar lliure l'espai i poder ficar la pilota.
Cal dir que la piscina és lliure de carrils i de línies i de tot.
Sí,
és a dir, la piscina
totalment
està...
lliure.
Exacte, és diàfana i a partir d'aquí el que sí que hi ha són les dues porteries, o sigui, o les dues cistelles al fons i ja està.
Exactament.
Escolta'm, un parell de qüestions. Primer, al marge de la broma que podem fer, que bueno, és habitual en l'espai, però capacitat física bestial, perquè tot això es juga sota l'aigua. És a dir, sota l'aigua no només has de preocupar-te de portar la pilota, sinó, a més, barallar-te, literalment, amb els adversaris.
Sí, sí, realment requereix una forma física molt, molt treballada. Tant pel fet com que és en apnea, realment estàs aguantant la respiració mentre estàs jugant tota l'estona, no tens possibilitat de recuperar aquesta energia que estàs gastant, i a la vegada és un esport de molta intensitat, perquè si en algun moment afluixes o et deixes agafar, acaba sent molt pitjor. Per tant, has d'estar a un nivell d'intensitat de pràcticament sprint tota l'estona.
Jugueu 6 sota l'aigua i hi ha 6 fora de l'aigua. Suposo que els canvis deuen ser constants i permanents.
Exactament. Al ser tan exigent físicament, tens la teva parella dins de l'aigua i tens el teu recanvi fora de l'aigua. Per tant, al moment en què ja no pots més, fas un canvi ràpid, el teu company entra, juga una estoneta i torna a canviar-te tu igualment. I així tot el partit.
Defineix-me estoneta. És a dir, que estem parlant d'un minut?
Un minut.
Sí, sí, és que clar, no, és que sí. Ho hauríeu de veure. Quant dura cada part?
Doncs són dues parts de 15 minuts de temps efectiu. És a dir, que cada cop que hi ha una falta o un gol o es para el joc, també s'atura el temps.
I els àrbitres com segueixen el joc?
Doncs hi ha dos àrbitres que estan sota l'aigua, amb oxigen, aquests sí, porten una bombona, i un àrbitre que està en superfície.
Val, suposo que el de superfície controla el que és els canvis i el que pugui passar dalt.
Exactament.
I els altres són els que realment arbitren el partit. Sí. Vosaltres sou l'únic equip que hi ha a Catalunya, no?
Sí, realment és un esport bastant minoritari, hi ha molt poquets equips, però és que realment és molt jove. Aquí a Espanya porta des de l'any 2005-2006, fa 13-14 anys que existeix. I són poquets.
I a països com Noruega, Suècia, Holanda... A Alemanya, allà n'hi ha més o no?
Sí, allà són els equips més top, que tenen inclús segones divisions i realment un nombre bastant més elevat d'equips. Però, clar, fa 50-60 anys que practiquen aquest esport.
Ja, i, perdó, però qui s'ho va inventar, això? Perquè, clar, això, un malalt, no?
Doncs la història és bastant confusa. En teoria, la van inventar els alemanys,
sí?
Com una manera d'entrenar-se... físicament sota l'aigua. Eren un equip de bussejadors, però l'inici d'aquest esport va ser com una espècie de voleibol subaquàtic. Hi havia una xarxa subaquàtica i el que es passaven era doncs, un pes, que podia ser una pedra o alguna cosa que passés molt. I l'objectiu era passar-la d'una banda a l'altra. I a partir d'aquí van evolucionant i és l'esport que avui en dia és.
Escolta'm, les noies han fet... sí que hi ha un equip femení també, no?
Sí.
Que ha fet un quart lloc aquest recentment. Que és com un rècord, no? I això, evidentment, en el context en el que ens movem, és un resultat bestial.
Sí, realment, han anat a competir a Copenhagen, a Dinamarca, que és un dels països que té un nivell més alt, i anaven amb poques expectatives, perquè la diferència de nivell és bastant considerable, però van fer molts bons partits, van obtenir bons resultats, i un quart lloc en aquest nivell és realment una fita.
I l'altra qüestió que em pregunto és si només sou vosaltres l'únic equip masculí, val? Ara vas entrenar, per què? És a dir, saps? Contra qui jugueu?
Tenim moltes competicions a nivell europeu. Tenim una lliga que és anomenada la Tri-Nations League, que és una unió de tres països que tenen pocs equips, com que seria Espanya, Itàlia i Suïssa. Però que a la vegada s'estan unint equips nous d'altres països que estan creixent ara, com França, Grècia i altres. I muntem una lliga amb dues o tres parades a l'any, en què un cap de setmana juguem molts partits entre nosaltres i fem una lliga entre aquests tres països.
Aquí la federació que mana és la de natació o té federació pròpia?
No, és la Federació d'Activitats Subaquàtiques.
D'acord, és la... Vale, la FEDCAST, no?
Perfecte, sí.
I a partir d'aquí són els que una mica posen l'ordre. On entreneu? A quina piscina?
Entrenem a les piscines Bernat Picornell, a Montjuïc. Dilluns, dimecres i divendres.
Clar, és que ara penso, una piscina que tingui la profunditat que m'has demanat abans, és a dir, de 3
exacte,
a 5 metres...
És un factor molt limitant.
Clar, és una piscina de salts, no?, pràcticament.
Sí, pràcticament. Molts equips o competicions que s'hi fan es fan en piscines de salt, perquè no hi ha piscines que siguin adaptades per aquest esport.
I quina llargada ha de tenir, 25?
Oficialment hauria d'estar entre 16 i 22 metres, però com que estem depenent de l'espai que es pugui que sigui disponible, doncs de vegades s'ha de jugar a 25 metres i de vegades a menys. Però les mesures oficials serien entre 16 i 22 metres de llarg, entre 3,5 i 5 de profunditat i entre 8 i 12 d'ample.
Doncs qui vulgui saber-ne més o que vulgui practicar-lo o conèixer-lo, que s'apropi a les piscines Bernat Picornell a Montjuïc, a Barcelona, on hi podrà veure i podrà gaudir de l'entrenament i dels partits de l'únic equip de rugbi subaquàtic masculí que hi ha a tota Catalunya.
Exactament, estarem encantats de rebre'ls, els que vinguin.
Carles, ha estat un plaer conèixer amb tu a l'esport. N'aprenc més i et torno a trucar.
Igualment. Molt
vinga,
bé,
que vagi
gràcies.
Bé. Fins ara.
Que vagi molt bé.
Adéu. Sí. Tornem demà.
El Far, el Far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sant els desenganys. Junts viatjant de poble en poble amb el ritme cada pas. Segur que el demà ens vindrà de nou, que l'ahir encara ens cou. Som els esculls que vam tornar d'un incendi sota el mar. Uai, oi, 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 portem l'alegria, portem-lo. Uai, oi, 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 portem la foguera que crema la por. Uai, oi, 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 portem l'alegria, portem la calor. Uai, oi, 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 portem la foguera que encén la passió. Segui la buidor, caçant la sort en un instant, capgirant el nostre món.
Vull que em sentis ben endins, que no m'escoltis, que em diguis que torni a començar, que mai et cansis del foc d'aquesta nit, te neixi noves esperances. Vull que escapant amb tu sigui la meva dansa. Ja ho vull fer l'amor, perduts en una platja, despertar-me entre la lluna i els teus ulls a la matinada. Vull invocar tots els ancestres, cridar més fort, prendre foc, cremar totes les places. Uai, oi, 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 portem l'alegria, portem la calor. Calor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.